Són les 8 del matí. Bon dia des de casa.
Bon dia per recuperar alguna peça d'abric. Temps inestable, pluges discontínues i disperses, amb temperatures baixes per l'època de l'any.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Què tal? Bon dia. Avui us expliquem una notícia que avançava aquest cap de setmana al Punt Avui, el fet que els familiars d'alguns residents de la residència Palafrugell Gent Gran portaran a la Fiscalia la gestió que s'ha fet de la crisi sanitària del coronavirus. Realment és impactant llegir algunes de les vivències d'aquests familiars en diverses xarxes socials. I costa de posar-se a la seva pell, tot i que per la falta d'experiència en una situació com aquesta. Imagineu-vos d'un dia per l'altre tancar-vos, és a dir, saber que els teus pares, els teus avis s'han quedat tancats en una residència amb desenes de casos de coronavirus, amb desenes de morts. L'última xifra, l'últim balanç és de 39 persones mortes, 39 víctimes mortals en aquesta residència, tenint en compte que els normalment té 150 residents, per tant 39 defuncions. Està clar que alguna cosa s'ha d'investigar per esclarir responsabilitats, per saber si s'ha fet tot bé, si no s'ha fet tot bé, tot tenint en compte que era una situació límit en què segurament ningú s'hi ha trobat mai i ningú s'hi hauria volgut trobar, i no hi havia protocols, no hi havia un seguiment correcte per part de les administracions. Per tant, aquí seria molt fàcil trobar les culpes en els gestors de residències en concret, quan realment les responsabilitats vindrien de molt més amunt. En tot cas, ara la Fiscalia ha de decidir si accepta aquesta, o comença a investigar o no, seguint o acceptant les reclamacions i els arguments que han fet l'Associació de Familiars de Residents de Palafrugell Gent Gran. En aquest sentit, us recomano que llegiu, encara es pot recuperar per internet, el reportatge que feia ahir el diari Ara, un reportatge sobre com van viure més de 70 professionals sanitaris les setmanes àlgides d'aquesta crisi del coronavirus. Realment van passar moltes coses de les quals no ens vam assabentar, i sort, menys mal, perquè si ho haguéssim sabut tot el que estava passant, com de greu era la situació en molts hospitals i en molts centres residencials, la por hauria estat molt més gran de la que vam tenir. Això no vol dir que realment hi hagi moltíssimes persones del nostre entorn que hagin patit, però també vull fer aquesta reflexió. Gràcies a la discreció dels serveis sanitaris i gràcies a la seva bona feina, no vam ser conscients de com de greu, de com de malament s'estava vivint tota aquesta crisi en molts centres, en molts hospitals, en molts CAPs. Ara el que toca és realment, com deia, obrir una investigació per fer front a tota, per saber qui va actuar bé i qui va actuar malament en tota aquesta crisi, perquè en aquest reportatge sobre que s'anomena 20 dies a l'infern, que publica, recordeu, el diari Ara, hi ha coses greus, s'hi expliquen coses molt greus que van fer les administracions per no ajudant els hospitals i no ajudant els centres hospitalaris en aquesta crisi sanitària. Per tant, us recomano que el llegiu amb tranquil·litat i amb calma i sapigueu realment tot el que va passar aquells dies d'abril i maig. Les 8 i 4 minuts, benvinguts a la ràdio de l'Empordà.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Us Eugènia Güell, bon dia.
Hola, bon dia.
El titular del dia. Portaran a la Fiscalia la gestió que s'ha fet de la crisi sanitària del coronavirus a la residència de Palafrugell Gent Gran.
Ho faran l'Associació de Familiars de Residents i Usuaris de Palafrugell Gent Gran. Dissabte passat l'entitat va celebrar una assemblea amb els seus socis i es va elaborar un escrit on es posa en coneixement de la Fiscalia una sèrie de fets, diuen, que poden ser constitutius de delicte o no. Aquest document es remetrà, doncs, a la Fiscalia.
També per la crisi del coronavirus recomanen no banyar-se ni accedir a la gola del riu Ter.
La presència del coronavirus és remota a les aigües residuals. Una vegada han passat els processos a les depuradores, però tot i així no poden descartar vessaments no controlats d'aigües residuals en el riu, de manera que és una mesura preventiva, sobretot després de pluges i riuades.
Gerard Escaig, bon dia.
Bon dia, Dani.
Els pescadors gironins perden més de 3 milions per la pandèmia del coronavirus.
La recaptació en primera venda de les llotges pesqueres catalanes en el període comprès entre el 13 de març i el 16 de maig del 2020 ha estat un 50% inferior a la mitjana de l'obtinguda en el mateix període dels 3 anys anteriors.
El Festival de la Portaferrada es farà i ja té nou cartell, l'ha anunciat aquest vespre. S'ha adaptat la programació, hi haurà menys aforament, fins a 800 persones. Els concerts es faran al Guíxols Arena. Hi ha cancel·lacions i s'han afegit artistes com Stay Homes. De seguida repassarem el cartell, allò que diem amb Stay Homes, amb Sopa de Cabra, amb Manel, amb els Amics de les Arts, amb tots aquests artistes en concerts durant l'agost. Per tant, s'han reprogramat alguns concerts durant l'agost a l'Espai Guíxols. Per cert, notícia que llegireu a molts mitjans, entre els quals radiocapital.cat, tot i que l'empresa que gestiona el Portaferrada doncs no ens ho ha comunicat directament a nosaltres. Ha fet una comunicació a diversos mitjans, allò que podríem dir els mitjans grans, però nosaltres no hem obtingut la confirmació per part de l'empresa. Vaja, és una denúncia, del fet que nosaltres hi ha mitjans que totes les ràdios locals d'aquí, tant nosaltres com Ràdio Sant Feliu, com qui sigui, estem tot l'any informant-vos del que passa aquí a casa nostra, tot l'any, de gener a desembre, cada dia de l'any. En canvi, hi ha alguns esdeveniments que només els poden informar a alguns mitjans grans amb seu a Barcelona, com és aquest cas, el Portaferrada. En tot cas, bé, seguirem informant tan bé com puguem. Agnès Santos, bon dia.
Bon dia.
Encara en cultura, tres joves han creat el Begú Cinema Brava, que és un festival pioner d'autocine, música i activitats esportives.
Àlex Cruïlles, Patrícia Serra i Mato Marcicano, tres joves de Barcelona que s'han trobat confinats a Begú, han impulsat el festival Cinema Brava per fomentar el sector cultural, reactivar l'activitat i ajudar el municipi potenciant l'economia local.
El primer festival d'autocine que s'ha anunciat aquí a les comarques de Girona. Sandrine Busnet, bon dia.
Bon dia.
Ja estan acabades les obres al desguàs del rec del Molí de Torroella.
Sí, l'alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, i el cap de l'Agència Catalana de l'Aigua a la demarcació territorial de Girona, Àlex Roques, va visitar dijous passat la finalització dels treballs de reparació del desguàs del rec del Molí que havien començat al febrer. Eren per reparar els danys provocats pel temporal Glòria.
Ja es pot participar en les activitats enoturístiques de Cellers del Baix Empordà.
Sí, així és. 16 cellers de l'Empordà van reiniciar les seves activitats enoturístiques l'1 de juny, data de la fase 2 a la demarcació de Girona. Ho van fer adaptant-se a les normes de seguretat i alguns han hagut, per tant, de proposar algunes novetats. En l'entrevista que li van fer ahir, Maria Rosa Rodríguez, del celler Magelí de Pals, ens va explicar quines són les activitats que proposen.
De seguida l'escoltarem, recuperarem alguns talls de l'entrevista de divendres. Desmantellen una enorme plantació de marihuana al Baix Empordà.
Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest passat dijous al terme de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní d'Heura quatre homes d'entre 23 i 30 anys per presumptament tenir una plantació de marihuana de més de 4.000 plantes i tota una infraestructura per mantenir-la. Estan acusats de delicte contra la salut pública i el jutjat els ha deixat en llibertat provisional.
Pas endavant per obrir la nova biblioteca de l'Estartit, Gerard.
La nova biblioteca de l'Estartit custodiarà el fons Beatles del periodista Josep Maria Francino. Es tracta d'una col·lecció única, segurament de les més importants i extenses del país.
Una biblioteca, per tant, que ara es licita l'obtenció del mobiliari. Per tant, ara es licita això, les empreses que posin el mobiliari a aquesta biblioteca, que s'espera que pugui obrir la primavera de l'any que ve. I avui, qui obre és la Biblioteca de Sant Feliu.
Ho farà els matins de dilluns, dimecres i divendres de 11 del matí a 2 del migdia i també les tardes de dimarts i dijous de 4 de la tarda a 7 del vespre. Per anar-hi caldrà respectar les mesures de seguretat i higiene, portant mascareta, utilitzant el gel hidroalcohòlic, respectant la distància de seguretat entre persones i també seguint qualsevol indicació que s'estableixi cada moment.
I encara a Sant Feliu de Guíxols ha reobert el Museu d'Història de la Ciutat amb una exposició sobre Juli Garreta.
S'hi pot trobar un recorregut històric que s'inicia amb el contrapàs amb com antecedent de la sardana, passant pels instruments de la cobla, informació sobre diferents formacions que la ciutat de Sant Feliu de Guíxols ha vist néixer al llarg del temps, associacions que han mantingut viu el Caliu de les Audicions i les Ballades.
Moment de repassar la previsió del temps amb l'Albert Aparicio. Bon dia, Albert.
Hola, Dani, bon dia.
Setmana amb pluja.
Setmana complicada, inestable, temps insegur serà el que definirà aquesta setmana. Perquè aquest dilluns, i bona part del temps que ens espera aquesta setmana, tindrem un estat de cel entremig i força tapat, i també temperatura amb valors per sota del que correspondria a aquesta època de l'any. Termòmetres que a aquesta hora el Baix Empordà situen entre els 13 i 15 graus i màximes que no es preveu que superin els 21-22 graus, amb vent de component nord de força moderada. Hem començat el dia amb pluja, que a hores d'ara va a menys al Baix Empordà, i aquests plugims matinals acabaran desapareixent en la propera hora, quedant un estat de cel variable, amb alguna clariana, però en general força tapat, sobretot novament perquè a la tarda les precipitacions poden tornar i localment ho poden fer amb caràcter una mica més tempestuós. Demà matí força sol, semblarà com si hagués canviat molt l'estat del cel, però ambient fred, amb temperatures mínimes al voltant dels 10 graus. Cap al migdia, però, tornen les nuvolades, ruixats localment en forma de tempesta. I pels propers dies doncs, seguirem parlant d'aquest temps insegur i variable, amb una lleugera recuperació de la temperatura, sobretot de cares a divendres o dissabte. És a dir, aquesta setmana, temperatures no massa calor. Amb valors de temperatura que es normalitzaran a finals de setmana, però seguirà la inestabilitat.
Però que estrany, no? Ara aquest temps, a principis de juny, amb el maig que hem tingut.
Per juny cada dia un raig, ara diuen.
Sí. Molt bé. Doncs, Albert, gràcies.
Fins ara.
Més enllà del Baix Empordà, la fase 1 de la desescalada per la pandèmia del coronavirus ja ha passat a la història. Avui Catalunya ja ha oblidat les franges i, per tant, Lleida, Barcelona, les àrees metropolitanes de Barcelona fan el pas a la fase 2. Això són més de 5 milions de persones que se sumen als ciutadans d'aquí de Girona, de Catalunya Central, de l'Alt Pirineu, de l'Alt Penedès i el Garraf, que ja fa una setmana que van fer el canvi de fase. Ara amb la incògnita de què passa bé amb la setmana que ve, perquè la setmana que ve a nosaltres ens tocaria passar a la fase 2, a la fase 3, que ja seria l'última fase, també a la Catalunya Central, a l'Alt Penedès i al Garraf, però sembla que potser Barcelona també podria passar a la fase 3 la setmana que ve. Podrien escurçar una setmana aquest canvi de fase, tot depèn de com evolucioni l'epidèmia, i això permetria mobilitat ja entre totes les regions sanitàries, en teoria, eh? Però vaja, això és una especulació, una cosa que no ha tancat la porta la consellera de Salut, Alba Vergés, aquest cap de setmana. Per tant, podria ser que la setmana que ve tot Catalunya ja estigués a la fase 3. 16 milions a repartir entre 17 autonomies. És el fons de reconstrucció que preveu el govern espanyol per combatre la crisi del coronavirus. El president espanyol, Pedro Sánchez, n'ha donat detalls i ha encès els ànims de molts presidents autonòmics, també el president Torra, per la forma com es repartiran aquests diners. I es reprèn el judici al major Josep Lluís Trapero amb la incògnita de quin delicte demanarà la fiscalia. L'acusació podria rebaixar la rebel·lió fins a sedició o fins i tot fins a desobediència, que seria un delicte que no comportaria presó.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
I com a cançó del dia, avui comencem la setmana amb la Beyoncé i Single Ladies, la protagonista de la cançó del dia. Posa de molt bon rotllo aquest Single Ladies de Beyoncé. Per cert, si sou un comerç, un restaurant, un bar d'aquí del Baix Empordà i voleu apuntar-vos a la Caixa d'Eines, sou dels pocs que encara no ho heu fet, doncs heu d'anar a radiocapital.cat/caixa-d'eines. Allà trobareu tota la informació per apuntar-vos a aquest conjunt de recursos gratuïts que inclouen una campanya de publicitat com aquestes que escoltareu a continuació.
Ara que el petit comerç i la petita i mitjana empresa tornen a l'activitat, ens necessiten més que mai. Per això, a Ràdio Capital, posem en marxa la Caixa d'Eines de Ràdio Capital per al petit comerç de l'Empordà. Un conjunt de campanyes, recursos i serveis gratuïts que posem a l'abast dels comerços i les pimes del Baix Empordà. Volem posar el nostre gra de sorra per ajudar a sortir d'aquesta crisi el més aviat possible. Si tens un negoci al Baix Empordà i vols formar-ne part, entra a radiocapital.cat/caixa-d'eines i inscriu-te a la Caixa d'Eines de Ràdio Capital. Entre tots, ho farem tot. Ràdio Capital, amb el petit comerç de l'Empordà, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Pals. Caixa d'Eines de Ràdio Capital.
A la Bisbal, amb embolcall centenari però amb l'esperit obert a la modernitat, a la Drogueria Ferreny podràs trobar les solucions a tots els teus problemes quotidians. Tot i més en drogueria domèstica, industrial, pintures en general, reticides, insecticides, pigments, vins i licors, queviures i caramel. Prioritzem l'especialització i l'atenció personalitzada. Són el nostre eix vertebrador del negoci. Visita'ns al carrer Riera número 7 de la Bisbal o a drogueriaferreny.cat.
Aprofita l'estiu per aprendre anglès. A l'Acadèmia One School English som especialistes en els exàmens oficials de Cambridge i tenim cursos online per preparar-los. Tenim seu a Torroella de Montgrí i a Verges. Fem cursos intensius d'anglès al juliol per nois de primària, secundària, batxillerat i també per adults. Escriu-nos a info@oneschoolenglish.cat, envia'ns un WhatsApp al 607-435-480 o truca al 972-762-108. T'esperem!
Aquesta és una campanya gratuïta de Ràdio Capital en suport al petit comerç de l'Empordà. Si en vols més informació, entra a radiocapital.cat/caixa-d'eines.
Aquest estiu, més que mai, necessites sentir-te bé a casa. Nosaltres et donem les claus per aconseguir-ho. Climagàs Costa Brava. Aprofita la nostra millor oferta en aire condicionat per només 797 euros. IVA i instal·lació inclosa. I si ho vols pagar còmodament, t'ho financem a un any sense interessos. Més info a www.climagàs.cat o al 972 32 13 48. Climagàs Costa Brava. Carretera Palamós 94, Sant Feliu de Guíxols.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Passen 4 minuts d'un quart de 9 del matí, l'Associació de Familiars de Residents i Usuaris de Palafrugell Gent Gran portarà a la Fiscalia la gestió que s'ha fet de la crisi sanitària del coronavirus a la residència Servei de Salut Integrat del Baix Empordà, la residència de Palafrugell Gent Gran.
Segons ha avançat el Punt Avui i ha pogut confirmar Ràdio Capital, dissabte passat l'entitat va celebrar una assemblea extraordinària amb els seus socis. Es va elaborar un escrit on es va posar en coneixement de la Fiscalia una sèrie de fets que poden ser constitutius de delicte o no, tal com ha assegurat l'associació. Aquest document es remetrà, com dèiem, a la Fiscalia i serà aquesta qui valorarà si hi ha motius per posar en marxa una investigació. Això ho explica l'associació en un grup de Telegram que, com ha pogut comprovar Ràdio Capital, té un centenar de membres. Al geriàtric, 89 persones s'han contagiat. Això és més de la meitat dels 150 residents. I a més, s'ha confirmat 39 morts. El centre és el punt de la comarca on la Covid-19 ha deixat més víctimes. El patronat de la Fundació Palafrugell Gent Gran ha decidit crear una comissió per analitzar la gestió durant la pandèmia.
Ara toca saber què farà la Fiscalia, si acceptarà investigar o no. El que hem presentat és tot un recull un escrit amb tot un recull d'experiències dels familiars d'aquesta residència perquè la Fiscalia els estudiï. Eugeni, explica'ns una mica sobre aquesta associació de familiars de residents i usuaris de Palafrugell Gent Gran.
L'associació es va constituir l'agost del 2016 amb l'objectiu de vetllar i procurar pel benestar i la qualitat de vida de tots els residents i usuaris de dia de Palafrugell Gent Gran, sense cap distinció. Volen representar, doncs, com a col·lectiu els familiars i els tutors dels residents i usuaris de Palafrugell Gent Gran davant de la direcció del centre, el patronat de la Fundació i també les institucions en general.
L'associació, que no vol fer declaracions de moment i que s'esperen a tenir el resultat d'aquesta investigació, del que decideix així fer la Fiscalia. L'Ajuntament de Torroella de Montgrí recomana no banyar-se a la desembocadura del Ter, a la gola del Ter. Per tant, ni a la mateixa desembocadura ni 100 metres a banda i banda, seguint les recomanacions del protocol de mesures addicionals i preventives per la Covid-19, un protocol que fan des de la Generalitat.
La Generalitat de Catalunya ha fet aquesta recomanació a totes les desembocadures d'aigües dolces a mar, és a dir, rius, canals, riuets o recs. Tal com ha recordat a Ràdio Capital Sílvia Bofill, professora agregada del Laboratori de Virus Contaminants d'Aigua i Aliments de la Universitat de Barcelona, la presència del coronavirus al mar és força remota, però sí que hi ha estudis que descriuen la presència d'aquest virus en poca concentració i no infecciós en aigües de riu.
Llavors, el risc zero no existeix mai i com que no podem descartar vessaments no controlats d'aigües residuals en rius, desaconsellar el bany en zones de desembocadura de rius i de rieres és una mesura preventiva, com probablement ho serà quan es desaconselli el bany després de pluges i riuades, perquè les estacions depuradores d'aigua residual en aquesta situació no poden processar tota l'aigua que hi arriba i acaben abocant aquesta barreja d'aigua de pluja i aigua residual al medi. Llavors, aquestes mesures no deixen de ser una manera assenyada de curar-se amb salut.
El seu grup de recerca, juntament amb el Consorci de la Costa Brava i l'ICRA de Girona, ha estat recollint aigües residuals de les estacions de Palamós, Pals i Torroella, de manera que d'aquí a unes setmanes esperen tenir més dades per saber si el virus segueix estant present en les aigües residuals d'aquestes zones.
Aquesta pràctica, la de recollir les aigües residuals i veure si hi ha coronavirus, és molt important i molt necessària per saber, per conèixer si en els pròxims mesos com està la presència del virus. Aquest cap de setmana escoltava una entrevista al Versió RAC1 amb uns investigadors d'aquest mateix consorci que deien que, clar, el que estem fent és comprovar com ve l'aigua residual. En un moment podem saber si tenim virus o no entre la societat i que el primer cas es va detectar a Catalunya, ja era present a Catalunya el 15 de gener, un estudi que ho coordina l'Universitat de Barcelona i que a més també diu que ara mateix la presència del virus és residual a les aigües catalanes, una mica més gran a Barcelona, però vaja, a la majoria de llocs amb aigües residuals no hi ha virus en aquests moments. Els pescadors de les comarques gironines, entre elles el Baix Empordà, han perdut gairebé 3.250.000 euros durant la pandèmia del coronavirus. En només dos mesos, la recaptació en primera venda ha estat del 50% en comparació amb la mitjana dels últims 3 anys.
A Catalunya, les pèrdues per les flotes pesqueres arriben als 9.200.000 euros, una xifra que simbolitza la pèrdua de 14.800 euros per cada embarcació pesquera. De fet, la flota d'arrossegament català ha arribat a deixar d'ingressar més de 5 milions d'euros. I, de fet, a Palamós, la flota d'arrossegament ja va tornar a la feina a finals d'abril amb una tornada acceptable, com van explicar a Ràdio Capital. Tot i que en el segon mes de confinament han disposat d'elements de protecció i en consonància amb les fases de desconfinament, pràcticament la totalitat de la flota pesquera catalana s'ha reincorporat a l'activitat pesquera. I això ha obligat que el tancament majoritari del sector de la restauració continua afectant la demanda i la consegüent caiguda dels preus de primera venda, malgrat que fos menys marcada que en el primer mes.
8 i 25 minuts, el Festival de la Portaferrada es farà, això ja ho sabíem, i ja teniu cartell. Aquests que escoltem, els Stay Homes, obriran el festival el dia 5 d'agost. El festival es farà, s'ha datat la programació, hi haurà menys aforament, fins a 800 persones. Alguns dels artistes es mantenen, hi ha algunes cancel·lacions i s'afegeixen altres artistes com aquests Stay Homes. Els concerts es faran tots a l'agost i no al tradicional espai del port, sinó al recinte Guíxols Arena, que permet un espai de seguretat entre els assistents. Entre els altres caps de cartell hi trobem també Sopa de Cabra. En aquest cas actuaran el 18 d'agost. Cares s'esvaeixen. Camins... I més tard, el 21 d'agost, Manel. I per tancar el festival el 22 d'agost tindrem els Amics de les Arts. Fes-me lloc, que ho intentaré. Sortirem d'aquí, ara escolta'm bé. Crec en tu perquè no he sabut ni ser. El que podem fer és repassar com queda el cartell. El 5 d'agost, com dèiem, obrim amb Stay Homes. El 6 d'agost, Albert Pla. 7 d'agost, Los Secretos i Coquemalla. El 8 d'agost, Nil Moliner. El 9 d'agost, Arnau Griso. El 12 d'agost, Jethro Tull. El 13 d'agost, Andrea Motis. El 14 d'agost, Ara Malikian. El 15 i el 16, doble concert d'Amaral. El 18 d'agost, Sopa de Cabra. El 19, Miguel Poveda. El 21 d'agost, Manel. I el 22 d'agost, aquests que estem escoltant, els Amics de les Arts. Si aquesta cançó fos per fi el senyal que esperaves, i si no existís el millor moment, i si et cal saltar, i encara en cultura, tres joves han creat el Begú Cinema Brava, que serà, si tot va bé per a ells, és a dir, si s'accepta el projecte, el festival, el primer festival del Baix Empordà d'autocine, ara que s'ha posat de moda aquest concepte del cinema amb cotxes per mantenir les distàncies de seguretat. Doncs bé, ja hi ha tres joves que han creat un projecte d'autocine a Begú, el Begú Cinema Brava.
Així és. Àlex Cruïlles, Patrícia Serra i Matu Marsicano, tres joves de Barcelona que s'han trobat confinats a Begú, han impulsat el festival Cinema Brava per fomentar el sector cultural, reactivar l'activitat i ajudar el municipi potenciant l'economia local. Es tracta d'una proposta de projecte que l'Ajuntament encara ha d'aprovar, que començaria el 15 de juliol i s'ubicarà al turó de Can Pic, a pocs metres del Mas Carmen Amaya de Begú, un espai que compta amb 8.700 metres quadrats. El projecte va néixer com una alternativa a la pandèmia que ha obligat al tancament de les sales convencionals i una solució que respecta les mesures de seguretat establertes. Els impulsors compten amb la col·laboració del consistori que els va proposar l'espai on establir el festival. Eugeni Pibernat, regidor de Promoció Econòmica i Turisme de Begur, en declaracions a aquesta ràdio afirma que tenen el vistiplau polític.
Des de l'Ajuntament hem pensat que aquesta idea que ens arriba des del privat és una bona idea, és més en base a com estem, i a més doncs, que podria ser una bona cosa de cara a activar el poble a cara que hi hagi esdeveniments també pensats per a la joventut. Dit això, aquest projecte de moment és només un projecte, han tingut reunions i han tingut el vistiplau polític, però de moment els falta encara el que és el vistiplau tècnic, en el sentit doncs, que tenen que presentar tots els permisos, el tema va ben encaminat, però de moment encara en estat embrionari.
I què s'oferirà? Què hi haurà en aquest festival?
Cinema Brava no només oferirà projeccions cinematogràfiques dels catàlegs de Mediapro a Contracorriente Films i Atso Films, sinó que comptarà amb monòlegs, música en directe, ioga i diverses activitats esportives a l'aire lliure adaptades a totes les edats que es podran gaudir de juliol a setembre.
Autocinema, ens agrada dir-li festival perquè no només és l'activitat d'autocinema, sinó que també oferim ioga, hit i altres activitats esportives a la vegada que a les hores de la tarda, quan s'ha anat el sol, doncs monòlegs o concerts en viu.
El grup espera tenir una gran acollida, sobretot a causa de la situació, sent l'alternativa a altres esdeveniments que s'han hagut de cancel·lar. A més, es podrà sol·licitar menjar i begudes sense haver de sortir del cotxe.
Seguirem totes les mesures que s'imposen, que estan generalitzades ja. I més o menys les hem coneixent. Òbviament tot el personal que atendrà el Cinema Brava durà mascaretes i guants, els menjars, nosaltres allà en el lloc hi haurà food trucks i el menjar servirà a la finestra de cadascun dels cotxes. Per tant, la gent que vagi a l'autocinema no té necessitat de sortir del cotxe i es poden quedar allà.
Dos quarts i un minut del matí, ja que estem a Begur, ens hi quedem parlant amb l'alcaldessa del municipi, Maite Selva, bon dia.
Bon dia.
Ara que parlàvem d'aquest projecte d'autocine, aquest projecte Cinema Brava, que, com dèiem, encara no té els permisos, no?
No, aquest projecte encara no té els permisos. És un projecte que va arribar a l'Ajuntament i... Bé, la idea que hi ha és fer un autocinema i el lloc que han demanat és un aparcament que hi ha al costat de Mas en Pink, però avui, a dia d'avui, això no és una realitat, és un projecte, com bé diu, i li falten els permisos de bombers, de protecció civil i del de l'Ajuntament. Per tant, anirem a poc perquè no ens podem encara posicionar si serà o no hi serà, perquè falten molts passos a complir.
Molts passos i poc temps, perquè si volen començar el juliol, 3 setmanes, no sé si en els passos administratius, tampoc no els conec gaire, però no sé si són suficients.
Bé, una mica just per començar el juliol, si és que acaben tinguent tots els permisos, però bé, nosaltres esperem a veure que el temps, o sigui, no el marquem nosaltres, el marquen les altres, tota la sèrie de permisos que ells saben que tenen que presentar i després han de tenir l'autorització. Si no hi ha de bombers ni de protecció civil, nosaltres no podem autoritzar-ho tampoc.
Efectivament. Aquest cap de setmana ha estat el primer amb platges obertes al bany aquí al Baix Empordà, també a Begur, sí. Per tant. Però clar, el temps tampoc no ha acompanyat. Imagino que no hi ha hagut cap acumulació en cap punt.
No, gens. El temps ha sigut molt dolent aquest cap de setmana, de fred i ahir de pluja també. Per tant, aglomeracions zero.
Com treballen? Com es podran evitar les aglomeracions quan ja faci bon temps? I no sé si a partir de la setmana que ve o a partir de l'altra puguin començar a venir turistes de tot el país.
Bé, nosaltres la contemplació que tenim és a partir del dia 21-22, que sembla que hi haurà més...
Sí, però ara sembla que potser Barcelona pugui passar la setmana que ve a la fase 3, llavors la fase 3 potser implicaria mobilitat ja entre les regions, vaja, és tot una incògnita.
És tot una... Sí, setmana a setmana és... Nosaltres estem treballant perquè per Sant Joan màxim tinguem les platges tal com nosaltres volem tenir-les. El que fem és Acotem l'aforament a Aiga Blava i a Setuna, i a Platja del Racó i Sarriera, que són les platges més grans del municipi, amb vigilància de... Bueno, ens ajudaran Creu Roja, i després també hi haurà molts de cartells iconitzats que diran el que, han de fer per poder mantenir les mesures de seguretat. He dit a Setuna i Aiga Blava, aquí sí que fem control d'aforament i limitem la platja, i aquí sí que hi haurà un control de... Hi haurà una persona fixa, que només hi ha un lloc per accedir a lo que és la zona de parar el sol i bany, perquè clar, es divideix en... Tu podràs anar a la platja a banyar, entres per un lloc, banyes i te'n vas, però la part, el que és parar el sol i estar-te a la platja i banyar-te, això quedarà limitat l'aforament.
Val, és a dir, es farà com a Palafrugell, que tot i que la platja pugui estar tancada, o sigui, la zona de sorra pugui estar tancada, tu puguis agafar i anar directament a l'aigua, banyar-te i tornar, no?
Banyar-te i tornar a on?
A fora de la sorra, diguem.
Sí, exacte. Tu podràs anar a fer el bany, si vols, sense tenir de que quedar la sorra.
Clar, m'heu dit dues platges, que sobretot Aigua Blava, que ja està molt limitada per l'aparcament, per la capacitat de deixar-hi el cotxe.
Sí, igualment, exacte.
Igualment, tota la gent que deixa el cotxe a l'aparcament d'Aigua Blava, els diversos aparcaments que hi ha, igualment generen acumulació, vull dir que s'haurà de limitar més encara.
Sí, està clar, perquè ja no hi cabrà, o sigui, no hi cabrà tothom, perquè realment estem parlant d'unes 120-130 persones a Aiga Blava que podran estar a la zona de sorra.
Hi haurà alguna forma d'informar-se abans d'anar-hi, de si la platja està oberta o no?
Aquesta és la idea també, de que se treballa, que des de l'Oficina de Turisme, amb els controls, amb les persones que controlen les platges i els aparcaments, hi hagi que... N'hi ha per punts, vermell, groc i verd, em sembla que és, no recordo malament, i sabran com està la platja en aquell moment per si caldrà que baixin o no baixin.
En tot cas, per exemple, a Sarriera encara segueixen les feines per eliminar sorra, per transportar-la. Com estan aquestes feines? Quan s'espera
no,
que acabi?
El que està fent nosaltres com a ajuntament, ja tenim i com a la regidoria, està feta la feina de treure sorra. Nosaltres no en traiem més de sorra. El que està fent és el Club Nàutic, està fent un moviment de sorra que tampoc estava previst que el fessin, i menys un 4 de juny. I l'únic que tenien que fer era aplanar-ho per baixar per fer la seva activitat, i els hem fet parar el que era l'excavació de sorra dintre l'aigua, perquè no estava contemplat aquest any que es fes. Era un canvi que volíem fer, i bueno, han fet, o sigui, tenien que aplanar el que és la part del Club Nàutic, perquè la resta, tota la sorra que tenia que marxar, ja ha marxat.
Val. Per tant, això sorra que havia de marxar, ha marxat. El que sí que hem vist aquesta setmana, i aquest cap de setmana també, és moltes meduses a l'Illa Roja, a Sarriera, des de l'Ajuntament. Si pot fer alguna cosa? Han de fer alguna cosa? Algun protocol?
Bueno, de fet, hauríem de que no... Si n'hi ha moltes, doncs, bueno, no banyar-se o vigilar moltíssim a l'hora de bany. Això m'ha arribat a mi també per submarinistes que van a fer nedades que no han pogut sortir precisament pel tema de meduses, però el protocol no... Hi ha meduses i la gent ha de tenir una cura de vigilar que no... Clar, si n'hi ha, millor no banyar-se.
Sí, és el que ens deien els experts.
N'hi havia moltes, sí.
Moltíssimes. El que ens deien els experts, això, no? Que evitar banyar-se i saber que en algun moment desapareixeran, que no hi estan de forma permanent.
Exacte, entenem que és així. Sí.
En tot cas, des de l'Ajuntament, quan s'espera que a partir de la setmana que ve... comenci a pujar una allau de gent, o creuen que serà tot plegat esglaonat?
Jo crec que serà esglaonat, i el màxim serà potser per Sant Joan i ja el 1 de juliol. Jo veig més que serà tot Sant Joan, la setmana de Sant Joan fins l'1 de juliol és quan tindrem més aglomeració de gent aquí a la costa. És la meva opinió, eh? És la meva opinió. Dependrà de les fases de desescalada en quin moment s'estigui.
En tot cas, no sé, parlant amb els restauradors, amb els comerciants, amb el sector turístic de, sí, de casa nostra, quines sensacions els transmeten? Han pogut obrir tots ja, per exemple?
N'hi ha que encara no han obert, però o sigui, el que no ha obert obre el 22 per Sant Joan. Uh-huh. El que no ha obert obre per Sant Joan.
Per tant, s'espera que, vull dir, que no hi hagi ningú que es quedi enrere?
Que sapiguem, no. Que sapiguem, no. Uh-huh. Que sapiguem nosaltres, tothom més o menys obrirà. Vull dir, que el que no ha obert, cada setmana va obrint algun mes, no? I el que, per exemple, hi ha algun hotel que encara no ha obert, però que sí que sabem que obrirà el 22 de juny.
Uh-huh. Des de l'Ajuntament van denunciar que l'Estat no els havia permès bonificar pràcticament el 90% de la taxa pels xiringuitos, per les empreses que ocupen espai públic de costes. Després s'ha sabut que es podrà escurçar la temporada turística, no?
Dos mesos, sí. Sí.
Segons el temps que realment s'hagi utilitzat, això permetrà bonificar o que les empreses que per exemple, xiringuitos i així,
sí,
puguin
sí,
pagar
sí.
menys. Sí. Això es podrà fer a Begú? Ho podran pagar menys?
A veure, amb el tema del pla d'usos, que es fa tot en la part marítima, hi ha dos tipus de cànons. Val? Dos taxes. Uh-huh. Una és la del Ministeri i l'altra és la municipal. El que hem fet l'Ajuntament, el que ha pogut fer i el que farà aquest estiu per a tots aquests serveis és la bonificació d'un 33%. Uh-huh. I en el cas dels xiringuitos, com que aquest any era l'últim any de la concessió, perquè era una concessió de 4 anys i s'acabava aquest any, el 2020, els hi fem una pròrroga d'un any al xiringuito cobri. Sí que és veritat que els xiringuitos n'hi ha dos que diuen que no obriran, però encara no o sigui, ens ho han dit, però no tenim la documentació conforme formal de que no obriran.
Sí que és veritat que molts empresaris el que ens diuen és nosaltres no ens serveix de res a endarrerir pagaments, sinó que necessitem que se suprimeixin alguns impostos.
Bé,
l'Ajuntament té marge per suprimir impostos i no quedar-se sense ingressos?
Bueno, té el marge que té l'Ajuntament. L'Ajuntament ha tingut que fer totes les mesures econòmiques que ha pres, tant de terrasses, d'escombraries, com de xiringuitos, com de boies, com de tot el que et deia, ha tingut que fer-ho amb el seu pressupost que tenia aprovat, que vam aprovar l'octubre de l'any passat, o el novembre, per entrar en vigor l'1 de gener del 2020. Amb el nostre pressupost hem tingut que buscar les mesures econòmiques que hem pogut dotar a tot aquest sector. No vol dir que encara en puguem fer-ne alguna més, per suposat, dependrà del nostre pressupost, però n'hem tingut uns extres per poder posar en aquesta part. És de coses que hem deixat de fer, hem buscat la manera de poder arribar, per això dic que sí que té la potestat i ha tingut la voluntat d'una tercera part del cost de la taxa la bonifiquem.
Hem parlat de zones de la platja. Anem al centre del municipi. Una de les imatges més clares del nucli de Begú a l'estiu és l'acumulació de gent, molta gent passejant, molta gent a la plaça, activitats que es fan cada nit a la plaça, música, concerts. Tot això ho podrem tornar a veure?
A veure, el que són les activitats grans i de força concentració de gent, això sí que ho hem suspès tot.
Quin tipus d'activitats s'han suspès?
La festa major, els balls de dimecres, en principi, això també queda suspès. No està encara definit ben bé, però o sigui, tot el que és gran, hem tingut que suspendre el Festival de Música, també l'hem suspès.
El Festival de Música també s'ha suspès?
Sí, també s'ha suspès. Potser buscarem una fórmula també de fer algun concert petit en algun format petit en algun lloc estratègic o d'una cala o del poble o així, però el que és el Festival de Música ha quedat suspès per l'any vinent.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Per tant, si hi ha alguna activitat serà de petit format i que no porti aglomeració de gent.
Clar, sorprèn perquè el festival de música es fa en un recinte que és més o menys ampli i no té, no és una,
sí,
no és una gran,
les mesures,
no és un gran festival a nivell de presència.
Sí, però les mesures que t'obliguen a tenir i amb el, hi havia un nivell de concert de força alt, no baixaran el nivell i a més has de baixar l'aforament moltíssim. Per tant, amb un aforament molt més baix, baixar nivell, aquest any precisament el Festival de Música va anar a concurs i amb la Regidoria de Cultura i l'empresa que ha guanyat el concurs s'ha decidit que no es pot arribar a complir amb com es voldria fer i es passarà al Festival de Música de Begur, pròpiament dit, es passarà el 2021. I potser faran algun petit concert de format molt diferent al que estem acostumats a tenir al poble.
Després, clar, allò que dèiem, no? Les acumulacions al centre del nucli de Begur. Hi ha alguna manera que es puguin evitar?
És difícil, és molt difícil. Ho hem mirat, tot això de que... Més que res perquè, bueno, perquè el centre és el que és, els espais, o sigui, els carrers són estrets, els carrers són com són, i bé, aquí estarem atents, hi haurà bueno, vigilància de que la gent pugui respectar al màxim, però realment aquí confiem que l'autoresponsabilitat de les persones ha de ser el que ha de prevaldre per tot, perquè no podem pas tenir a per tot el poble personal que vagin dient tu cap aquí, tu cap allà, vull dir, autoresponsabilitat, esperant que sigui des del moment que deixes de fer. O sigui, a mi, nosaltres hem plantejat un estiu i tenir un poble de que la gent vagi a passeig, vagi a comprar, vagi a prendre alguna cosa, a sopar, però tot en plan molt més tranquil i molt més, perquè bé, perquè d'esdeveniments importants i d'aglomeracions no n'hi hauran.
La Fira d'Indians?
La Fira d'Indians se suspèn.
Ostres, ja està decidit, eh?
Sí, l'únic que encara no ho hem publicitat, però la Fira d'Indians, pues, es suspèn també.
Sense cap possibilitat que pugui haver alguna activitat alternativa?
En principi no. Mm-hmm. En principi no. La idea és... Bé, sortirà aquesta setmana que se suspèn i, bueno, no passa res perquè ja ho diem també, si algú que ho pregunta, i es suspèn la fira, sí. I no hi ha la possibilitat de fer un canvi o fer un... No.
Imagino que els motius que ho provoquen és això, l'acumulació de gent i que és un festival amb molt de contacte, de ball, de celebració.
Molt, molt. És que ja vam també intentar a veure si li podíem donar una volta de fer un format diferent, però al final acaba sent un risc, creiem, innecessari i sobretot, bueno, jo crec que la prudència i el sentit comú ha de prevaldre per sobre de les ganes que puguin haver-hi de muntar, doncs, bueno, bé, més greu ens sap a nosaltres no muntar aquests esdeveniments que el municipi està acostumat a poder regaudir i la gent que ens visita, però la prudència i el sentit comú ens ha fet prendre tota aquesta sèrie de decisions. Mantenim les havaneres, això sí que les farem, les havaneres els pots acotar, l'aforament en un espai tancat, en un espai, vull dir, aquestes petites cosetes intentarem que puguin ser perquè... però el que comporta molta i molta gent, això sí, perquè és incontrolable després. Mm-hmm. És incontrolable.
Aquí a Ràdio Capital ens sabrà molt greu no ser-hi, perquè era una tradició per començar la temporada.
I nosaltres
no?
També, i a nosaltres també, sí.
Començar la temporada, sí, sí. Amb la Fira d'Indians. Una pena, en tot cas... Bé, caldrà veure, esperem que l'any que ve doncs, es pugui fer amb calma.
Aquesta és l'il·lusió i el desig que tenim que l'any que ve puguem fer altre cop la Fira d'Indians com la resta d'esdeveniments que han tingut que anar anul·lant.
En tot cas, tenen calculat quin pot ser l'impacte econòmic de totes aquestes anul·lacions?
L'impacte econòmic... A veure, evidentment, serà no calculat, no ho tenim, però evidentment que... envers als negocis i tot això tindrà la seva part econòmica, doncs, que minvarà una miqueta, està clar, però crec que estem convençuts que és una molt bona decisió, sobretot la Fira d'Indians, perquè és incontrolable l'aforament, és incontrolable que la gent vingui. El tipus de fira que és lúdica i cultural, per suposat, a les dues vertents, però la lúdica és, bueno, doncs és els carrers, i els carrers no pots controlar l'aforament, no pots, vull dir, és evitar precisament aglomeracions.
Doncs la veritat és que ens sap greu escoltar aquestes notícies. Esperem només doncs, que més o menys doncs, comenci a fer bon temps, que comenci a obrir-se la mobilitat entre regions, que puguem tornar a viure una mica l'estiu.
Sí, aquesta és la idea. Jo crec que serà un juliol i un agost que hi haurà gent. Aquí hi ha oferta diferent de segones residències, d'habitatges turístics, d'hotel, de càmping. Jo crec que tindrem gent, la gent vindrà i gaudirà del que té Begú, que té un encant i té unes cales i té un paisatge que és per poder-lo gaudir, uns camins de ronda també, que és el que hem vetllat perquè estigui tot força al màxim de colors possible perquè la gent no en pugui disfrutar. I després doncs, hi haurà algunes activitats que seran doncs, molt, molt petites, de molt poc format, per evitar doncs, el que es recomana, no? De que la gent no hi hagi... Bé, si ens delimiten moltíssim tots els aforaments i tot, al final les mesures són molt difícils de poder complir perquè tu poses en una balança i no compensa el risc que pots tenir amb el que... per tant, a Begú es podrà venir i volem que vinguin a disfrutar de tot el que tenim i volem que els negocis treballin, volem que, jo crec que no serà un estiu com els que hem passat, però serà un estiu també, crec que pot arribar a ser juliol-agost una bona temporada.
El que ha demostrat aquest tancament és que sense el turisme és molt complicat sobreviure per l'activitat econòmica de la nostra comarca i també de Begú. Creu que hi ha...
Sí, a veure.
Creu que hi ha... Bé, ja ho sabíem, però això ara sí. ha quedat claríssim. Hi ha alguna possibilitat que aquesta crisi ens condueixi a algun mínim canvi de model econòmic?
Bueno, jo crec que tot està per parlar-ne i per posar-ho sobre la taula i això ens ha de fer reflexionar de moltes coses, està claríssim. L'únic que està clar que si no hi ha turisme, nosaltres hem d'apostar pel turisme i que vinguin i que, bueno, i que facin ús de tot el que ofereix el municipi. Però hi ha coses que sí que potser ens faran replantejar algunes coses, però res, canvis grans, perquè el que es vol és que hi hagi moviment i que, bé, que tot el que... Bé, quan obren tots els establiments, tot el sector turístic, doncs, que puguin treballar. Que, clar, la temporada comença per Setmana Santa, que ja portem doncs, des de l'abril, que no hi ha res... No hi ha hagut ningú. Es podia obrir, i bé, la temporada començarà l'1 de juliol.
Maite Selva, alcaldessa de Begú, gràcies per passar avui pel Supermatí amb aquest anunci de la suspensió tant del Festival de Música com de la Fira d'Indians.
Molt bé.
Gràcies per passar avui pel Supermatí i ens seguim parlant.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.
Moment del comentari. Avui el comentari ens l'envia l'advocat Marc Traiter.
A vegades, llegint la premsa, penso que si existís una norma processal que impedís tramitar accions penals que s'haguessin anunciat prèviament per la premsa, s'interposarien moltes menys querelles. Sovint els fets criminals són noticiables per la seva gravetat o per l'afectació que pot tenir un grup de persones. Però el que ocorre sovint a l'estat espanyol és que la notícia és la interposició d'una querella, no el fet criminal per si mateix. Un cop interposada la querella i feta la corresponent fotografia a la porta del jutjat oportú, l'interès va disminuint fins a desaparèixer. La naturalesa del dret penal fa que qualsevol ciutadà pugui informar el Ministeri Fiscal de fets que puguin ser constitutius de delicte. La naturalesa del paper, que com sabem ho aguanta tot, fa que qualsevol hipòtesi criminal pugui tenir entrada en un jutjat mitjançant una querella o denúncia. Posteriorment, serà un jutge d'instrucció qui decideixi la seva admissió a tràmit o la pràctica de les diligències mínimes indispensables, com per exemple les declaracions de denunciant i denunciat. És en aquest moment quan existeix l'autèntic examen sobre els fets denunciats i la viabilitat d'una acció penal. Però si la intenció era sortir a la premsa, aquesta decisió judicial pot ser fins i tot secundària. Els tràmits processals tenen la seva justificació i necessiten el seu temps, fàcilment desbordats pel pim-pam d'una societat que alimenta el circ mediàtic o que és incapaç de resoldre els seus conflictes d'una altra manera.
Samuel, seguim el repàs de l'actualitat al Baix Empordà. Els Mossos d'Esquadra han detingut a Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura quatre homes d'entre 23 i 30 anys per, presumptament, tenir una plantació de marihuana de més de 4.000 plantes i tota una infraestructura per mantenir-la.
Estan acusats de delicte contra la salut pública i el jutjat els ha deixat en llibertat provisional. L'any 2019, la Unitat d'Investigació de Mossos va descobrir que a la zona de la Riera de Can Viladamart, al terme municipal de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, s'hi havia cultivat una gran plantació de marihuana. No va ser fins aquest dijous 4 de juny que aquesta unitat, juntament amb efectius de la Unitat de Seguretat Ciutadana, es va desplaçar a aquesta zona boscosa per tal de comprovar que hi havia una nova plantació, aquest cop amb molta més infraestructura, segons ha comunicat la policia.
En tot cas, hi havia 4.100 plantes de marihuana distribuïdes en 6 camps de cultiu en ple rendiment.
Exacte, en aquests camps, situats en diferents alçades de terreny i a diferents proximitats del rierol, s'hi van localitzar 2.440 plantes i més de 1.600 esqueixos a punt per cultivar i distribuir en algun d'aquests espais ja preparats per a un nou conreu. Entre aquests camps es va trobar una tenda de campanya feta artesanalment on hi havia 4 homes dormint, que serien els que presumptament farien les tasques de vigilants i de cultivadors de la plantació. El que més ha impressionat els Mossos és l'existència de tota una infraestructura de regadiu amb dues preses artificials a la riera per retenir l'aigua, tubs de clorur de polivinil i bombes de sostracció d'aigua que omplien 4 piscines. S'havien netejat i tallat tots els arbres i el sotabosc per crear els camps de cultiu. Els detinguts, un d'ells amb antecedents policials, van passar el dia 4 de juny a disposició del jutjat d'instrucció en funció de la Guàrdia de la Bisbal d'Empordà, el qual en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.
L'enoturisme, l'activitat turística als cellers es reactiva. Ja hi ha 3 cellers al Baix Empordà oberts: el Bruguerol a Palamós, el Clos de Gona a Calonja i el Mas Geli a Pals, i ja es poden participar a les activitats enoturístiques que organitzen.
Així és, Dani. 16 cellers de l'Empordà van reiniciar les seves activitats enoturístiques l'1 de juny, data de la fase 2 de la demarcació de Girona. Ho van fer adaptant-se a les normes de seguretat i alguns han hagut, per tant, de proposar algunes novetats. Recordem que les normes per a tots els cellers són realitzar les activitats a l'aire lliure i en grups reduïts, respecte a les distàncies físiques i, finalment, la neteja i desinfecció del material. Pel que fa a les noves activitats, hi ha molta creativitat. Per exemple, les tardes de vins i música a la fresca del celler Vinyes d'Olivardots o les activitats de ioga entre vinyes al celler Martín Feixó. Altres han optat per barbacoes o aperitius, com és el cas del celler La Vinyeta o el Mas Gelí, que també proposa uns àpats gastronòmics amb vista a les vinyes.
Aquí al Supermatí vam entrevistar Maria Rosa Rodríguez del celler Mas Geli de Pals i ens ha explicat quines són les activitats que proposen.
Ja en l'any passat, com ara passejar per les vinyes en grups reduïts o fer tastos en exterior, el que sí és una novetat és el projecte GastroWine, que ofereix un menú gastronòmic al bell mig de les vinyes. Escoltem-la.
Una proposta que també tenim molt xula és el GastroWine, que et diem, que la fem conjuntament amb una altra empresa, que són els Fricandó, una parella supermaca, i el que fem és una experiència molt exclusiva, gastronòmica, que inclou la visita i el tast de vins, i després un dinar, un menú gastronòmic al mig d'un bosquet, amb vistes a la vinya, i és exclusivament per les persones que venen. I no hi ha ningú més a prop. És una experiència molt xula.
Pel que fa a les mesures higièniques, l'ús de la mascareta és obligatori, tot i que ho lamenta perquè considera que és una barrera física que no permet el vincle entre persones. S'aplica la distància de seguretat, proporcionant gel per les mans i desinfectant les superfícies i el material. A més, les visites es realitzen amb un sol grup reduït de persones que acostumen a ser amics o famílies o alguna vegada una parella.
Però normalment venen des de parelles, que també ens agrada molt perquè és algo com molt, molt íntim i molt proper, i grups, és que grups de... Sí, bueno, de fet només fem grups d'una mateixa... d'un mateix nucli, diguéssim, o amics, o... Sí, exacte, o famílies, o... Sí, sí, sí.
I tenen alguna creació nova aquest any?
Sí que en tenen, Dani, principalment vins monovarietals, com ara un Nyerone Roig, un Sobirà Parent, que és ideal per acompanyar peix, o un Carinyera Blanca. Escoltem què ens en diu Maria Rosa Rodríguez.
Doncs vine, són uns vins molt xulos perquè són monovarietals, és una col·lecció de monovarietals, i cada un d'ells és d'una varietat en general poc treballada i alhora molt sorprenent i exclusiva. En tenim un que és 100% Lledoner Roig i que ha estat uns mesos en bota, i llavors és molt untuós i cremós. Un altre que és 100% Sobirà Parent, que el Sobirà Parent és un tipus de malvasia que és molt aromàtica i combina fantàsticament bé, per exemple, amb els sushis, els que són amants del sushi.
Oh, caram!
Sí, i després un monovarietal de Carinyena Blanca, que és una varietat molt delicada i molt exclusiva i que treballada així amb un vi, també amb una miqueta de bota, doncs és super sorprenent.